La lletra menuda. Per Victòria Palma.
Avui, Barcelona i els turistes del segle XIX.
Els diligents i actius catalans estan entre els millors comerciants, hostalers i transportistes d'Espanya. Siguin clima i sol més o menys favorables, la indústria i treball dels catalans vencen els obstacles.
Escrivia l'any 1845 el viatger anglès Richard Ford, després d'haver visitat Barcelona. Aquell mateix any, Louis Boisselot, el fill del prestigiós fabricant de pianos marsellès, també visitava el nostre país i en traia la seva opinió.
Catalunya no ha produït mai ni gaire art ni gaire literatura. El comerç i les arts utilitàries han estat les ocupacions obsessives dels seus habitants.
I Émile Béjean, metge francès que més, va viure a Barcelona 8 mesos, creia que Barcelona
és la vila més comercial, la més rica, més animada i més vella de tot Espanya. La Rambla s'assembla als bulevards de París.
És clar, i aquestes floretes atreien gent d'arreu. Una altra francesa va ser l'escriptora en Georges Sand, unida sentimentalment a Frédéric Chopin. L'any 1838, camí a Mallorca, va fer escala a la ciutat i va passejar per la Rambla. En pocs dies ho va tenir clar.
Els catalans estan enfeinats amb els seus cigars, rient, xerrant, mirant les dones de reull, distraient-se amb l'òpera italiana. No semblen salvatges. Per més aspres que siguin les seves formes, es diu que ben coneguts resulten sincers, honrats, honorables i, en una paraula, diamants en brut. El seu llenguatge correspon al caràcter, ja que parlen una mena de dur llemosí amb tancada entonació.
Georges Sand també va deixar escrit que les catalanes són maques, gracioses i coquetes i s'ocupen del plec de les seves mantilles i del moviment dels seus ventalls. Però no tothom es va endur la mateixa opinió de les catalanes. La de l'escriptor Prosper de Mérimée contrasta amb les de Sand. Ell assegurava que les dones catalanes són grasses, curtes i mal fetes. L'escriptor va visitar Barcelona el 1835. I 10 anys després escrivia la novel·la en la qual es va basar l'òpera Carmen, de Georges Bizet, composta forces anys més tard. Però sigui com sigui, a la Barcelona dels anys 40 del segle XIX començaven les grans transformacions. En aquella època van aparèixer en diverses societats filarmòniques que van contribuir a canviar els gustos i diversificar-los més enllà de l'òpera italiana que fins aleshores havia acaparat el panorama al costat de la música litúrgica. La societat filarmònica més important era la que acolliria a Franz Liszt l'any 1845, la Societat Filarmònica de Barcelona, que tot just havia fundat un any abans. Després en van anar apareixent d'altres que n'imitaven el funcionament, entitats privades que tenien com a objectiu fomentar la música i subsistien amb les aportacions dels socis. Tenien noms cerimoniosos o altres que evocaven l'antiguitat clàssica, com la Societat Musical, la Societat Lírica, el Fènix, el Parnasso, el Casino del Príncipe, el Casino Universal. I també hi van haver altres responsables del canvi en els gustos en la dècada dels 40. Van ser la revista musical Barcino, la coral popular L'Aurora, fundada per Clavé, la societat coral La Fraternitat i el Gran Teatro del Liceo Filarmónico Dramático de Isabel II. Vaja, del Liceu, que es va inaugurar l'any 1847. Les obres havien començat 2 anys abans i alhora s'iniciava també l'organització del conservatori. El material de construcció era del país, però els elements més vistosos de decoració de la sala, llums, vidres de colors, miralls, tot això es va portar de París. La influència francesa sobre la cultura catalana a principis del XIX era molt evident i no hi ha cap altre moment en la història de Catalunya que una influència estrangera hagi estat tan exclusiva. Cada dia se n'adaptaven nous hàbits i costums. Tot el que arribava de França era superior, desitjable, i tothom ho volia tenir i imitar. El comerç es va omplir de ciutadans francesos de totes les professions, atrets pel creixement econòmic de Barcelona. Per comprovar-ho només cal llegir els anuncis als diaris. Señorita que acaba de llegar de Francia y ofrece a las señoritas...
Señorita que acaba de llegar de Francia y ofrece a las señoritas darles lecciones de flores artificiales a un precio muy equitativo. Petit Bon, peluquero en casa del señor Hipólito, uno de los primeros maestros de la capital de Francia, ofrécese para trabajar de su oficio a la última moda, tanto en peinado como en el cortar el pelo.
La gent d'aquí també s'apuntava a la moda de França. Ostent.
Ostent. Peluqueria al gusto de París.
L'any 1852, a Barcelona hi havia més de 30 botigues de moda i les dels francesos tenien la clientela més distingida. Però no només arribaven comerciants de França. També us hem parlat d'il·lustres viatgers que arribaven d'arreu. I alguns es van portar una bona opinió de la ciutat, però d'altres, en canvi, ens varen deixar pels terres, com el viatger anglès Richard Ford, que hem sentit al començar, que va arribar a dir que Catalunya era...
Catalunya és un mal lloc pel viatger. Els seus habitants no són ni cortesos ni hospitalaris amb els forasters, a qui temen i odien.
Aquestes paraules ens sonen, oi? I nosaltres, que ens pensàvem que això era cosa de fa 4 dies.
La lletra menuda, per Victòria Palma.